Doncs avui és l'any nou xinès. Avui és l'any nou xinès, és la festivitat més rellevant del calendari xinès, que a més es celebra, a part de la Xina, a d'altres països de l'Àsia, com Singapur o a Corea del Sud. És coneguda igualment també com la festa de la primavera o any nou llunar. Aquesta celebració té una connotació cultural important com a tradició. És una festivitat que està basada al calendari lluna i sol, que tradicionalment es fan a la Xina, basat en les fases del sol i de la lluna. La celebració de l'any nou xinès data de fa més de 3.000 anys. S'inicia a la segona lluna nova després del solstici d'hivern, amb una durada de 15 dies, marcant el final de l'hivern i un nou any al calendari llunar. Per això, aquest any, 2022, l'any nou xinès, comença avui, 1 de febrer, que per cert, ja saps que ells els hi posen doncs, un animal. Doncs aquest any 2022 és l'any del tigre. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts 1 de febrer del 2022. Per cert, hores d'ara amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Primera nit en la que no ha gelat. Avui no hem baixat. Mira, la mínima és de 2,9 graus positius. 2,9 graus positius. Ara parlarem amb l'Armando Álvarez, però em dóna la sensació que vam parlar amb ell divendres i va seguir gelant cada nit fins aquesta. O sigui que és com si el temps hagués agafat el calendari i dit, no, mira, arribem al febrer i canviem la història. En fi, sigui com sigui, veurem si això només és flor d'un dia o els propers dies podem esperar temperatures més moderades. També parlarem de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui és dimarts, marxarem cap a Q2 Consultors per parlar amb el nostre advocat Josep Lluís Gómez i també estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvadora per fer memòria del que passava fa 25 anys. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una seguim amb el nostre viatge pels cellers de la DO Costes del Segre i a partir de 2:15, la nostra tertúlia dels polítics. Abans, però, com sempre, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allà ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bona hora a tothom.
Aquest matí ja s'ha notat, eh? S'ha notat sí. Ràpidament que no feia claro. Tan fred, eh?
Ahir van tenir 2,6 sota i avui 2,9 sobre, pues són més de 5 graus.
Clar. Quasi. Per cert, temperatura màxima d'ahir, 17 graus a Lleida.
17 graus, sí. Va ser la segona més alta del mes de gener.
Déu-n'hi-do.
El dia 10 van arribar 18. 19,8, gairebé 20. I després van agafar la directa, entre el 12 i el 31, 20 dies de gelades consecutius, més 4 dies dels primers 12, 24 dies de gelada. Hem tingut un mes de gener que el rècord més absolut, important i destacable és la quantitat d'hores de sol, 226, quan la mitjana és de 115. Gairebé hem doblat la mitjana. La meitat dels mesos de març no arriben a 226 hores. És molt més destacable que tot lo de més, tot i que com el sol el veiem cada dia, pues no ens adonem que lo normal és que a gener n'hi hagi molta boira, hem tingut 5 dies de boira i persistent només els dos primers, i claro, ni un núvol entre el dia 12 i el dia 31, pues 9 hores cada dia de sol sumen aquesta bestiesa. La temperatura mitjana de màximes ha quedat molt semblant a la normal, però les mínimes ha quedat 3 graus per sota de la mitjana. És a dir, menys 2,1 ha estat molt més baixa, clar, gelava molts dies. Clar. I després, una altra, la mitjana del mes, la típica, la històrica, la que sempre s'ha fet, surt 4,4 de mitjana. Però la mitjana horària de les 24 hores del dia surt un grau per sota. És el mes que més diferència n'hi ha entre la mitjana màxima i mínima dividit per dos que la mitjana de les 24 hores. No? A tot arreu és 20, a tots els mesos és gaire al voltant de mínim sol, però aquest mes de gener, com les nits són tan llargues i ha gelat tantes hores, 210 hores gelant els darrers 20 dies.
No és broma. De totes maneres, Armando, la que s'aproxima més a la percepció que tenim nosaltres,
sí,
suposo que és la de les 24 hores, no?
Sí, potser no tant, perquè de les 24 hores les matinades no les visquim al carrer. No estem tantes hores al carrer. Entre les 10 de la nit i les 6 o 7 del matí, la majoria de la gent està a casa, i sobretot a l'hivern, que fa molt fred, i potser no tenien aquesta sensació.
Ja.
Però aquestes hores hi compten, i en cas del temps, és una altra mitjana que s'ha començat a fer a partir de l'any 2000.
Clar, bueno, és una altra xifra, un altre número que la gent podem agafar.
Ha plogut molt poc, 4 litres, venien d'un desembre de 4 litres, i entrant en les previsions pel mes de febrer, a dia d'avui, són increïbles. Tot el mes un anticicló.
Ah?
I només petiteses. Fregades de resquilló del Pirineu, frontets. Avui s'han necessitat cadenes a la bona aigua, però ha nevat, però poc. És a dir, sempre n'hi haurà petites coses, però no un gran canvi. Clar, això per fiabilitat, sobretot a partir del dia 14. Almenys aquesta setmana i la que ve.
Si has d'agafar vacances, veig que és aquest mes, eh?
Sí, pues el que vulguis és vacances, sí. N'hi haurà petites coses, però no grans canvis de temps, almenys les primeres setmanes. I a curt termini, de cara a demà i demà passat, pues una altra sorpresa. Un ascens important de les temperatures, que es notarà molt més al Pirineu, perquè és aire en alçada, 1.500 metres, no tant potser a la plana de Lleida, tot i que també, sobretot de cara a dijous, podien tornar a assolir 17 graus.
Déu-n'hi-do.
És a dir, que és una temperatura molt més alta de la que tocaria el mes de febrer, que encara estem a l'hivern. I les perspectives de precipitació de pluja no es veu. I, clar, com 4 litres al desembre, 4 al gener i no gaire al febrer, pues, podrien tenir un hivern extraordinàriament sec.
Doncs escolta, Armando, tornem a parlar divendres, però de moment estabilitat total. Armando Álvarez.
I un ascens de temperatures de cara a demà i demà passat.
Sí. De totes maneres, agafeu la jaqueta. Cuida't força, una abraçada.
Fins divendres, adeu.
I nosaltres que ens n'anem a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Catalunya ha registrat un terratrèmol de magnitud 3.8 a l'escala de Richter avui a les 3:17 de la matinada, amb l'epicentre situat a l'Alt Urgell, a la zona del port de Cabús. Protecció Civil de la Generalitat ha emès una prealerta del Pla Especial d'Emergències Sísmiques i, segons informa l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el sisme ha estat altament percebut i ha rebut 150 enquestes de percepció en zones d'Andorra i l'Alt Urgell, com ara la Seu d'Urgell, a més de localitats del Pallars Jussà, com és el cas de la Pobla de Segur. El telèfon d'emergència 112 no ha rebut cap trucada i en aquests moments no consten danys ni personals ni materials. I aquest cap de setmana hi ha hagut una batalla campal a la presó de Lleida al enfrontar-se dos grups d'interns. Va ser aquest cap de setmana, diumenge, a les 7 de la tarda, i 6 reclusos han estat aïllats. El CESIF denuncia que és pel control de droga i l'entrada d'objectes prohibits com mòbils. Això que et podria semblar doncs, el guió d'una pel·lícula de cinema, doncs això ha passat, i segurament no és la primera vegada que passa a la presó de Lleida. Mira, per parlar d'aquest tema, avui ens atén amablement el Modesto Berciano, que és el responsable sindical de CESIF a la província de Lleida. Modesto, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Per desgràcia, potser no és la primera vegada que passa.
Doncs no és la primera vegada que passa. A veure, això forma part de la nostra feina.
Caram.
El que ja no forma part de la nostra feina és aquest increment exponencial d'agressions, de baralles, etcètera, de fets greus, en definitiva. Pensa que, per exemple, el 2021 respecte del 2020, l'augment de les agressions directes a funcionaris va ser generada a tots els centres penitenciaris de Catalunya. I en el cas del centre penitenciari de Ponent, l'augment de les agressions va ser del 66% a data 31 d'octubre del 2021. És a dir, que encara faltaven dos mesos per comparar amb el 2020. Això és fruit d'una política nefasta i desastrosa de la Conselleria de Justícia.
Déu-n'hi-do. Modesto, escolta, què va passar diumenge?
Bueno, pues el que va passar el diumenge és simplement una baralla, tal com tu has dit, tema de control de drogues i mòbils que entren als centres penitenciaris i, evidentment, doncs, provoca pues, aquest tipus de fets.
Tinc dues preguntes aquí. Una, baralla. Com t'acabes barallant dins de la presó? Físic, bueno, a cops de puny, agafant taules, cadires...
Bueno, va ser una baralla, no una baralla qualsevol, va ser una baralla com Déu mana, O sigui, volaven les safates al menjador i els plats trencats, i parlo d'una baralla en la que van participar molts inters. Va ser un fet especialment greu.
Em resulta curiós de que sigui pel control de la presó, o sigui, donem per fet que hi ha droga dins de la presó?
Bueno, és evident que hi ha droga a la presó.
I com entra? Això,
bueno, la majoria, la forma habitual d'entrada de droga a la presó és a través dels familiars que comuniquen amb els interns.
Ah.
Alguns familiars, Jo no acuso ni molt menys a tots els familiars.
No. Estic preguntant les maneres que té d'entrar una droga dins d'una presó.
Bueno, la forma habitual és aquesta, val? I després, excepcionalment, hi ha altres formes d'entrar, però la principal, en el cas de Ponent, és això. A part d'altres formes que, per exemple, no és la primera vegada, i això és cíclic, de per exemple, que llencen drogues o paquet de drogues des de l'exterior, de la presó, val? O sigui, ja calculen ells la distància, i és habitual que de tant en tant dels escorcols i controls que fem de les àrees, sobretot de les àrees esportives, doncs trobar droga.
Déu-n'hi-do. Modesto, escolta, com ho sentiu?
Jo personalment em sento molt decebut, perquè la gestió de la senyora Capella va ser un zero sense paliatius. O sigui, no va fer absolutament res. I jo tenia confiança dipositada en la nova consellera, la senyora Ciuró, entre altres coses perquè intervenia un factor que a mi personalment m'agradava moltíssim, que era que havia entrat al Parlament un funcionari de presons. Un funcionari de presons, a més, del seu mateix grup polític, que segurament jo estava convençut que li explicaria què feien els funcionaris, que li trauria el neguit aquest de les sospites de maltractaments i que tenien els funcionaris, que estan contínuament sota sospita. Jo pensava que això seria suficient. Malauradament, el temps no m'està donant la raó. Aquell diputat, i això li honora moltíssim, ha dimitit fa 2 setmanes, i la política de la senyora Ciuró és exactament la mateixa que la senyora Capella. O sigui, estem desolats, abandonats, perseguits, sota sospita. En fi, és un desastre total.
Déu-n'hi-do. Doncs aquesta és la radiografia a l'any 2022. Hem parlat amb el Modesto Berciano, que és responsable sindical del CESIF a la província de Lleida. Modesto, gràcies per atendre'ns i ànims.
Gràcies, Ricard, que vagi bé.
I ens quedem a la ciutat de Lleida per dir també que el final del toc de queda i la majoria de les restriccions ha provocat que des de fa 2 caps de setmana hi hagi aglomeracions i sorolls a altes hores de la nit als carrers Teuleries, Sant Martí, Bonaire i voltants, la coneguda com Zona dels Vins. La plataforma contra el soroll i l'incivisme assegura que les molèsties als veïns des del final de les restriccions ha anat a més, i ho atribueix tant a l'incivisme dels clients dels bars i pubs d'aquests carrers com a la permissivitat d'aquests establiments a l'hora de permetre consumir al carrer i a la seva inacció per evitar aglomeracions i sorolls de matinada. Així ho afirma un portaveu de la plataforma, que ha demanat una reunió amb la paeria i la Guàrdia Urbana, que es veu que no ho deuen de saber encara. Estem a l'any 2022. Fixa't que jo era adolescent i existia la zona dels vins, i jo ja en tinc uns quants. Pues es veu que la Guàrdia Urbana i la paeria no ho deuen de saber encara, que hi ha soroll de matinada i que per això necessiten tornar-se a reunir de manera relativament urgent amb aquesta plataforma contra el soroll i l'incivisme, per veure quines mesures es poden prendre. Després vindrà un estudi. Bueno, primer veurem si els reben. Si els reben, després a veure si els escolten. Perquè tu et pots asseure davant d'una taula d'una persona i parlar amb ell o amb ella, i igual ni t'escolten. Anem a suposar que sí, que t'escolten. I anem a suposar que al final decideixen fer alguna cosa. És molt suposar, però anem a suposar-ho. Haurem de fer un estudi. Perquè, clar, tota mesura després té un impacte. Un impacte, jo què sé, econòmic, comercial, social. Anem a fer un estudi. Un estudi que costarà diners i que costarà pues, no sé quants mesos de realitzar-se. Després, haurem canviat d'estació no sé quantes vegades, farem quatre mesures, quatre històries, i aguanteu uns anys més. Això m'aventuro jo a dir-ho. Em puc equivocar. Espero equivocar-me. Però és que estem a l'any 2022, i repeteixo, la zona dels vins, i no per demonitzar la zona dels vins, és igual, a cada municipi deu haver el seu punt. N'hi ha d'aquestes zones. I fa anys, i anys, i anys. És un problema de civisme de les persones, de la ciutadania? Sí, ho és. Perquè el soroll el fan les persones. Si els locals estan perfectament insonoritzats, no és la molèstia. És les persones que surten al carrer i no sé per què tenim una tendència de matinada a cridar més que durant el dia. Ho dic perquè també ho pateixo. També ho pateixo. No sé per què les persones a les 3, 4 o 5 de la matinada hem de sortir al carrer cridant més que ho faríem durant el dia, explicant banalitats, i tu des del llit o des del sofà a les 4 de la matinada, a l'estiu sobretot, amb les finestres obertes, seguint aquestes converses intrascendents i patètiques la major part de les vegades. T'asseguro que és per gravar-les. A més, ara et parlo des de la meva experiència. No et parlo de persones de 16, 17, 18 anys. Et parlo de persones fetes, ja, de 30 i 40 anys. De 30 i 40 anys, amb unes converses que fan riure o plorar. I això passa dijous a la nit, divendres a la nit i dissabte a la nit. 5 de la matinada, a crit pelat al mig del carrer. Has vist passar algun guàrdia urbà? Jo no, mai. Si truques, tranquil, que quan reapareixen, allí ja no queda ningú. En fi, reitero, el problema és de les persones. Ara, com conscienciem aquestes persones? Doncs això sí que no en tinc ni idea. En fi, anem a parlar de les xifres del coronavirus, perquè en l'àmbit educatiu, segons les estadístiques del Departament d'Educació, ahir hi havia gairebé 4.000 persones de centres escolars confinades a Lleida. 3.500 alumnes, més o menys, i 500 professionals. Això representa 1.000 menys que divendres passat, i estan contents. Clar, si és que al final han passat tots ja pel confinament. Però ull amb això, perquè la taxa de transmissió del virus, o la RT, la Regió Sanitària de Lleida, va baixar ahir de l'1, i això ja és molt important. S'ha quedat al 0,99, però això és molt important, vol dir que a poc a poc començarà el descens. Tot i això, el Departament de Salut ha declarat avui 23 noves defuncions per Covid-19 a la província de Lleida. Són registrades en els darrers 10 dies. Tot això suma 987 morts des de l'inici de la pandèmia. Ens atencem als 1.000. Era una xifra que veiem llunyíssima, llunyíssima. Estava pràcticament convençut que no hi arribaríem. Doncs 987. T'ho dic perquè el proper que et torni a dir tranquil, que això és com un refredat, no passa res, millor que ho agafem tots i així ho passem, el pots rebatre amb aquestes xifres. Resulta que l'Omicron, que resulta que no fa res, manté a 170 persones hospitalitzades a Lleida. 5 més que ahir i 45 més que fa una setmana. 20 a la UCI. 1.756 positius en les darreres 24 hores i, com et deia, 987 morts, quasi res. I ara parlem de la notícia econòmica. Somcare, que és la solució robòtica desenvolupada pel grup Saltó per l'assistència i l'acompanyament a persones grans o dependents, ha estat guardonada amb el premi Ecom Maria José Vázquez en la categoria Dret a la vida independent i autonomia personal. És producte de Lleida i això és una bona notícia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que arribem al nostre espai, on ja saps que fem la nostra consulta amb el nostre advocat, amb el Josep Lluís Gómez, que, per cert, tenim el nostre número de WhatsApp, que si tens qualsevol dubte i de moment no vols trucar-los, envia'ns un missatge a nosaltres i ho tractem aquí, 664-526-180, 664-526-180. A més, ja saps que de vegades aquests temes que ens pensem que només els patim nosaltres, doncs pot haver més d'una persona que potser està a la mateixa situació i els ajudem a tots plegats. Nosaltres tot el tema d'assessorament jurídic el consultem sempre amb Q2 Consultors. Els trobes a internet, www.q2-consultors.com. Estan a Balaguer, Viella, a Barcelona i a Lleida. A Lleida estan al passeig de Ronda número 57. I a més tens un número de telèfon, que és fàcil de recordar, doncs per poder posar-te en contacte amb ells per fer aquesta primera consulta. 973-28-28-18. 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, anem a parlar d'un tema que és recurrent i, evidentment, al cap de la temporada, una, dos, o les que faci falta, n'hem de parlar, perquè, a més, és una activitat que normalment o pràcticament es fa de per vida, com és la compra-venda d'un immoble, i després el tema de llogar-lo. I aquí ens podem posar en els dos costats. Si jo sóc el propietari i el poso a lloguer, o si jo decideixo no comprar, o de moment no puc comprar, i estic de lloguer habitant un immoble. Anem a parlar d'una situació concreta, i és... Bueno, què passa si al final aquest immoble s'acaba subhastant i jo estic de lloguer? Suposo que haurem de diferenciar entre el que és vivenda habitual i entre el que és locals, comercials.
Sí, hi ha una diferència. Pensem, a veure, el fet de que lloguem una finca que estigui hipotecada és una cosa força, força normal.
Sí.
De fet, és una cosa que moltes vegades ni tan sisquera preguntem, perquè sembla que no sigui transcendent, però en la situació de crisi econòmica que hi ha, podria ser perfectament que nosaltres sí estiguéssim al corrent del pagament del lloguer, però que el propietari, pel motiu que hi fos, no estigui al corrent del pagament d'aquesta hipoteca i la finca sortigués a subhasta. No? Uh-huh. Aleshores, aquí caldria parlar d'aquesta problemàtica perquè ens trobem tot sovint. No?
Yeah.
Aleshores, clar, sempre estic... Algú inclús si llegís la seva hipoteca, o algun dia l'ha llegit, alguns bancs fiquen reserves a l'hora de poder llogar aquesta vivenda o aquest local una vegada hipotecat. Cal dir que aquest freno seria qüestionable, seria il·legal, i aleshores parlem d'aquelles situacions en què hi ha realment un lloguer d'aquesta finca. Dic realment un lloguer perquè a vegades quan una finca té que ser subhastada, pues se fa una mena de frau, se llogue per sota de preu, se llogue amb una durada molt, molt, molt llarga, una mica per bueno, pues d'alguna manera fastiguejar el nou propietari, no?, o per frenar-lo a un possible persona interessada. Però parlem de lloguers que són reals, no? Uh-huh. La primera qüestió que ens cal plantejar-nos és si jo com a llogatari tinc dret de lo que sent d'adquisició preferent, de tanteig o de retracte, i la resposta cal dir que en principi la llei sí que estableix un dret d'adquisició preferent, però ojo, perquè aquesta mateixa llei d'arrendaments urbans, ja no m'estic referint a arrendaments rústics i demés, sí que estableix un dret d'adquisició preferent si no he renunciat al mateix, és a dir, jo puc haver renunciat a aquest dret. Sí que és veritat que a la pràctica, si jo vull vendre una finca, pues bueno, pues me dono igual normalment vendre-la a fulano o a mengano, o set, si es tracta d'una persona jurídica, jo me tenen que consentir que estiga, que permaneixi en aquesta vivenda. És a dir, el fet de que se subhaste no suposa fer-me fora, no suposa l'extinció del contracte, sinó que jo me quedaré allí durant els 5 o 7 primers anys del meu arrendament. Ojo, perquè estic parlant d'una normativa que està vigent en l'any 2019, però penseu que aquesta normativa va canviar a l'any 2013, a l'any 95, a l'any 94. És a dir, és un trencaclosques, o sigui que si una persona me vingués a preguntar, el primer que li faria jo és preguntar-li, escolti, de quin any és el seu arrendament? Perquè vaig quedar en una normativa que deia aleshores, perquè la resposta pot ser molt diferent. Després hi ha una altra qüestió. Suposem que estem parlant de la normativa actual, és un contracte posterior a l'any 2019. Clar, un altre punt que tinc vulnerable és, i si la persona que compra aquesta vivenda té necessitat? real, que hi ha un familiar. Clar, aquesta és una qüestió també a tindre en compte. Actualment segueix existent un article de llei que parla de necessitat, una vegada transcorregut el primer any, de necessitat de la vivenda, sempre i quan l'arrendador sigui una persona física, per amb ell i per un familiar. Clar, aquí caldria veure si aquesta previsió s'ha fet constar de forma expressa al contracte, val? I en aquest cas aquí, pues, fes preavisos convenients, etcètera, etcètera, i evidentment si això no es fes, pues, hi hauria dret a danys i perjudicis. Però vull dir que aquell coixí, aquell paraigües que tenia dels 5 o 7 anys, ojo amb el cas de necessitat, perquè podríem entrar en una segona qüestió.
Clar.
I finalment quedaria el tema dels locals de negoci, que els locals de negoci no estava regulat a la llei, de cap manera, no? Semblava que, bueno, no té massa sentit que al seu moment el legislador pensés a més vivendes i no més locals. Però va passar així, va parlar de les vivendes, potser perquè són més necessàries, i se'n va oblidar dels locals, no? Aleshores hi havia dues teories. Una que deia, miri, escolti, si la vivenda se subhasta, s'estengeix el contracte i vostè lo poden fer fora. Aquesta era la teoria dels tribunals de Madrid, i com passa amb el futbol entre Madrid i el Barça, doncs els tribunals de Barcelona deien el contrari, que el nou propietari se subrogaria i estaria en la posició del vell propietari, per tant, bueno, doncs tindria que acceptar el nou contracte. També és veritat que potser a la pràctica aquesta controvèrsia, aquesta lluita entre aquestes dues teories, a la pràctica potser té menys conseqüències, perquè si el nou propietari té un arrendatari que és un bon arrendatari, que li paga puntualment i que no té una necessitat, doncs segurament aquest conflicte no esclataria. Però, de tant en quan esclate, i aquest empat, diguem-ne, futbolístic, l'ha resolt recentment, al mes de novembre d'aquest any 21, el Tribunal Suprem, dient que, escolti, miri, no tenim per què aplicar el mateix criteri extensiu de les vivendes, és a dir, no tenim per què respectar els contractes i, per tant, si se subhasta, el nou propietari podria extingir el contracte. Pot optar per extingir el contracte, amb el qual aquell arrendatari que pot portar allí molts anys, que pot estar al corrent perfectament de pagament i que no ha optat perquè no ha volgut o perquè no ha pogut per comprar aquell local, pues se troba, pues, per dir-ho d'alguna manera, de patites en la calle, el qual no sé si és una solució massa racional.
Bueno, jo només us dic que si us trobeu amb aquesta situació, que acudiu a Q2 Consultors, perquè ja ho veieu que depenent de com estigui fet el contracte, depenent de com, del que estem parlant, si és vivenda o local, depenent de l'any, com que depèn de tantes coses, i al final no podem entendre de tot, si voleu una bona cobertura legal, a Q2 Consultors, 973-28-28-18, i el Josep Lluís Gómez o qualsevol persona del seu equip us atendran i, escolta, els hi pregunteu. I, a més, la gràcia d'això és que tractareu del vostre cas personalitzat, amb les vostres dades i amb les vostres condicions per entendre'ns. 973-28-28-18, a Q2 Consultors. Josep Lluís Gómez, escolta, d'aquest tema, d'aquí 3-4 mesos en tornarem a parlar segur, que és un tema recurrent, això.
La veritat, Ricard, i perdona, hi ha vegades que me la recordo d'aquella cançó que va fer famosa el malaurat Pau Donés, no? Que es titulava Depende, no?
Sí, claro. Pues,
realment sona a una ironia una mica macabra, però sí, la majoria de les coses a vegades és que depèn.
Déu-n'hi-do. Josep Lluís, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies a tu, Ricard, bon dia a tothom.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens plantarem a la una de la tarda, ja saps que, mira, avui és el primer dia de mes i, per tant, això vol dir que és el primer dimarts de mes també i que fem memòria, ho fem amb la Mari Carmen Salvador, retrocedint 25 anys, ja, bussejant per la premsa, per les gravacions de ràdio, per a veure què és el que t'estàvem explicant fa 25 anys. Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Clar, marxem cap al mes de febrer del 1997, eh?
Uh-huh.
No sé què es deia.
Pues mira, després de moltes converses, al final, el Ministeri d'Obres Públiques i Transports, el ministre Josep Borrell, va donar el vistiplau a la petició de l'alcalde Siurana per col·locar l'antena de la ràdio municipal a la Suda.
Vaja.
Que va descriure com un edifici històric. van intentar primer posar-la a dalt a la Seu Vella i no va dar, i al final pues, a la Suda.
Quina poca vista.
La inauguració pels actes per commemorar el 700 aniversari de la implantació dels estudis universitaris a Lleida, el dia 1 d'abril, es va aplaçar per poder comptar amb la presència del rei. La apretada agenda del monarca va retardar la celebració. La Casa Reial havia de concretar una data, la data per fer aquesta celebració, un mes abans de l'esdeveniment. I després pues, es va ajornar. La Seguretat Social, hi havia problemes també, va requerir la renda del 94 i 95 a 3.000 pensionistes per poder detectar el frau que existia en el compliment per mínims.
Caram.
També hi havia problemes aquí. I més de 3.000 persones sense llar. Això sí que és lamentable, sí. I continuem igual.
Això fa 25 anys, eh? Sí, sí.
3.000 persones sense llar vivien cada any pels carrers de Lleida. Càritas va advertir que els sense sostre eren cada vegada més joves i que augmentaven les dones. Es veien obligats a demanar caritat per poder subsistir mentre voltaven pels carrers de Lleida. Recordem el pare Sunyol.
Sí.
El pare Sunyol aquí, en uns espais que fèiem en aquest programa, el teu programa, quan jo estava al programa, doncs el pare Sunyol sempre reclamava un alberg i parlava d'aquestes persones que estaven pel carrer. Ara, de moment, s'ha fet alguna cosa. No tenim tantes persones voltant pel carrer, està una miqueta més atès tot, però ara hem de lamentar que falta sostre i
clar,
que hi ha molts problemes amb els habitatges.
Però fixa't que no hem après res, eh?
No, res. Fa 25 anys 3.000 persones anaven voltant per Lleida sense sostre. Una de cada tres famílies de Lleida tenien una arma a casa. La Guàrdia Civil tenia censats a Lleida 39.999 artefactes legals per disparar. Els 22.000 actes per escopetes de caça i rifles superaven en 6.000 els caçadors federats. O sigui que hi havia 6.000 federats i 22.000 que no tenien la llicència.
Uh-huh.
En aquells moments va augmentar la pressió policial contra la caça furtiva. Dos ciutadans de la província estaven autoritzats per viatjar per Europa armats.
Caram.
Sí, era una notícia que va cridar molt l'atenció en el seu moment. Bé, i era carnaval, clar, és que estem al febrer, i el dissabte, dia 8 de febrer de l'any 1997, una rua motoritzada va obrir un multitudinari carnaval. Una cinquantena de carrosses van participar en aquest carnaval del 97. Milers de persones es van congregar als carrers del centre de Lleida per veure les disfresses dels personatges carnavalencs, a veure com anaven disfressats. La motorització de la rua, de totes maneres, doncs va provocar que poques persones desfilessin a peu, que era el més maco dels altres anys, que passaven a peu per tot el centre comercial i llavors, pues, no sé, podies veure les disfresses, parlar amb la gent que passava, etc. Clar. Però ara, claro, tot estava motoritzats. Les paròdies sobre la política municipal van animar aquell any el carnaval. Pau Pi va arribar a la plaça de Sant Joan i allí va convidar els pocasoltes a gaudir de la festa. O sigui que aquell any va arribar a la plaça de Sant Joan. I continuem, ara notícies no menys agradables.
Ai, deixem, a veure,
sí,
que també en passaven, sí.
Sí, deixem de banda el carnaval. ETA va començar una altra onada.
Caram.
Una onada d'assassinats amb dos atemptats. Va fer explotar un cotxe bomba a Granada quan passava un furgó militar. Van matar d'un tret al cap a un magistrat del Suprem. El jutge va ser abordat a la porta de casa seva. I també van assassinar a un empresari de Tolosa davant del seu fill de 10 anys. Va ser abatut quan dirigia una comparsa de carnaval, la tercera víctima mortal d'ETA en 24 hores. I d'altra banda, també un dirigent de Herri Batasuna va aparèixer penjat en un veïnat, un caserío, en castellà, allí al País Basc.
Bueno.
Notícies lamentables perquè sí. En aquells moments era el que hi havia.
Només fa 25 anys.
Només fa 25 anys i ja sembla que ja ho han perdut de memòria, però està aquí la memòria. L'Ajuntament de Lleida també en aquell moment i el Bisbat eren notícia. Ramon Malla i Antoni Siurana es van aliar per retenir el patrimoni religiós que reclamava Aragó i que les obres d'art es quedessin al Museu de Lleida. El bisbat Malla, el bisbe Malla, va manifestar que les obres es quedarien a Lleida si la Santa Seu no deia lo contrari. El bisbat va vendre part de les obres que li reclamaven. El patrimoni de Sixena va ser adquirit legalment per la Generalitat de Catalunya, amb el permís del Vaticà. El nunci va veure sensat que es pogués frenar al Museu Diocesà i deixar els fons en la seva ubicació actual al Museu de Lleida. I eren també notícia l'acord que havien fet en aquells moments Paeria i Bisbat per vendre l'església de Sant Pere a la Paeria. Però van dir en aquell moment sense presses. Ja ho veiem que ha sigut sense presses.
Sí, tranquils. Eh? Tranquils. De totes maneres, fixeu-vos si ve de lluny aquesta història. Fa 25 anys, però no, ja venia de més lluny, això. Ja venia de més lluny, dic tot el tema de l'art aquesta, i que encara no s'ha acabat.
No s'ha acabat. I aquí el que afirmaven fa 25 anys és que la Generalitat havia comprat amb factures lo de Sixena i que és de la Generalitat. I clar, totes aquestes coses mira, és el que encara s'està barallant.
Sempre penso, no és el cas, però si les obres poguessin parlar...
Sí, los quadres i... Exacte.
Potser ens en dirien alguna de fresca, però vaja.
Bé, continuem i ara anem amb una cooperativa d'Alcarràs que volia vendre fruita però ja pelada, perquè pensava que era un bon negoci, perquè la gent això de pelar a vegades no compres la fruita per no pelar.
Que mandrosos que som, Mari Carmen, que mandrosos que som.
És veritat.
A més ens diuen que la pela de la poma, la pera ben rentada d'un préssec és bona per la salut, porta bons nutrients, s'ha de netejar bé, però ja està. Però que mandrosos que som a vegades, no?
Sí. Bueno, hi ha persones que són al·lèrgiques al polset del préssec.
Sí, sí.
Bé, doncs Fruits de Ponent va participar en un pla per crear la tecnologia apropiada. Un dels principals reptes era evitar l'oxidació del producte que es produeix al treure-li la pell. Clar. Ja ho sabem, això passa ràpid.
O sigui, resulta que la natura ho té ben solucionat, això, que és ficant la pela. Nosaltres l'hem de treure, hem de pensar en la tecnologia per treure-la i després hem de tornar a pensar com fer que quedi protegit sense pela. És que ens compliquem la vida de mala manera.
I el millor, o sigui, la vitamina, diuen, els entesos, no jo, els entesos, que entre la pell i la carn és on hi ha la vitamina. Clar. Per tant, ens ho hauríem de menjar ben rentat i això...
Ben rentat i cap dins.
I cap dintre. En aquells moments també hi havia el projecte d'enllaçar el carrer Sant Camp de Mart amb la Seu Vella per ficar-hi un elevador a la zona dels Pous de Gel, i a més aquest elevador tindria dos parades. I d'altra banda s'enderrocaria la muralla de la Porta dels Lleons per obrir pas als autocars, i el portal dels Bernats s'ampliaria perquè poguessin passar els vehicles. Tot eren obres que s'estaven preparant, s'estaven fent els projectes envers a la Seu Vella. Sí, l'elevador hi és.
L'elevador hi és, i afortunadament la Porta del Lleó
també
no s'ha enderrocat ni s'ha mogut.
Però bueno, se pot passar, per almenys els cotxes hi passen. Els cotxes hi passen.
Problema.
I ara acabem amb una notícia anecdòtica.
Vinga,
que és el que t'agrada tu,
Ricard.
I els oients també. Doncs, mirin, cesells falsos de curs legal. Això sí que és curiós. Un lleidatà i dos veïns de Madrid, des del 1995, estaven enviant cartes amb cesells que intentaven... que ells inventaven... Intentaven ficar-los, no?, les cartes, però els inventaven ells. Els inventaven i elaboraven estampilles a tot color amb el seu corresponent dentat, i així van imprimir una sèrie amb la irònica llegenda Dia del Segell Imaginari.
Vols dir que no els costaven més diners que el preu que valia?
Però bueno, ells eren un inventor, no? Es tractava d'una col·lecció d'origen desconegut i única al món. Un veí de Lleida, d'aquí de Lleida Ciutat, no de comarques de Lleida Ciutat, va fer possible aquesta misteriosa aventura. I algunes cartes van sortir de Lleida amb aquest segell.
I van passar el...
No diuen res, però suposo que van passar, si no, alguna cosa diria la notícia.
El funcionari de Correus potser al final va dir, bueno, tu, té la forma d'un segell, doncs, endavant.
Sí, està bé, a més, Dia del Segell Imaginari, a millor i aquest dia jo no m'hi he enterat, va dir el funcionari de Correus.
Bueno, a mi no em sona, em sembla que no ha prosperat. Mari Carmen Salvador, que ens hem traslladat momentàniament al febrer de 1997, ens tornem a escoltar d'aquí un mes.
Efectivament.
Que, per cert, torna a caure el dia 1.
El dia 1, bueno,
dia 1
sí.
de març,
bueno, perquè,
torna a ser dimarts.
Perquè febrer té 28.
Sí, sí, aquest any no s'han de traspassar. Una abraçada, Mari Carmen.
Vinga, igualment per tothom.
I nosaltres que ja busquem les senyals horàries, ens plantem a la 1, sóc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb la nostra tourné pels cellers de la DO Costers del Segre.
La 1, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía Cope. Tras un año de tramitación, de negociaciones, de muchas idas y venidas también entre los dos socios de gobierno, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado ya el anteproyecto de la Ley de la Vivienda, la ley estrella de Podemos, que incluye por primera vez el control de los precios en las zonas más tensionadas. Es, por cierto, la primera ley de la vivienda de la democracia. Se tenía que haber aprobado hace algo más de un mes, pero el gobierno ha tenido que esperar al informe del Consejo General del Poder Judicial, muy crítico con la ley porque considera que invade competencias autonómicas y la ve además de difícil encaje constitucional. Ese informe recuerda que la vivienda no es una materia de titularidad estatal, sino autonómica, en virtud de la propia Constitución y los estatutos de autonomía. Pese a ello, en Moncloa han tirado para adelante y no han cambiado ni una coma del texto para su tramitación. Pueden hacerlo porque el informe del órgano de los jueces es preceptivo, pero no es vinculante. Es decir, el gobierno está obligado a solicitarlo, pero no a obedecerlo. Pero claro, al ignorar las advertencias que están haciendo los jueces, se exponen a los recursos ante el Tribunal Constitucional que ya han anunciado que van a presentar el Partido Popular y también Vox. Hay quien, de hecho, cree que esta ley nace muerta si no introduce cambios en su camino parlamentario. Bueno, a grandes rasgos, la ley permite la regulación de los alquileres en las zonas con mercados encarecidos o tensionados. Pone freno también a los desahucios sin vivienda alternativa y prohíbe la venta de vivienda protegida. Lo cierto es que desde el inicio de su tramitación ha sido uno de los puntos de fricción permanente en el gobierno de coalición. De hecho, desde Podemos han cuestionado más de una vez el compromiso del Partido Socialista con esta ley, que ahora tiene que empezar a tramitarse en el Congreso. Y para ello, el gobierno tiene 8 meses de plazo. La norma tiene que estar aprobada antes del próximo 30 de septiembre. Es uno de los compromisos adquiridos con Bruselas para poder acceder a los fondos europeos de recuperación para que España pueda solicitar durante el tercer trimestre de este año un tramo de 6.900 millones de euros de ese paquete de ayudas. Y en esto el gobierno tampoco lo va a tener fácil. Se enfrenta a un duro proceso de negociación para lograr que la norma salga adelante. Los socios nacionalistas e independentistas del Ejecutivo no van a dejar pasar esta oportunidad y van a exigir modificaciones en el texto, como las están exigiendo ahora mismo en el caso de la reforma laboral. Vamos, que en esto también el gobierno se enfrenta a un tira y afloja que volverá a poner de manifiesto su debilidad parlamentaria. Hay además otras noticias también destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, contamos que la justicia del País Vasco dice no a la ampliación del pasaporte COVID hasta el 13 de febrero que había pedido el gobierno de la comunidad, por lo que no será necesario para acceder a ningún local, incluidos los bares y restaurantes. El pasaporte COVID se mantiene por ahora en Galicia hasta el 12 de febrero, en La Rioja y Navarra hasta el día 14, Andalucía un día más, hasta el 15, Baleares y Canarias hasta el 24 de febrero y la Comunidad Valenciana lo mantiene todo el mes, hasta el día 28. Sigue vigente también en Aragón y en la región de Murcia. El llamado pedrasta de Instagram, que está siendo juzgado en Madrid, consiguió abusar de al menos 18 menores, aunque engañó a 98. Se hacía pasar por una mujer o por un menor y les enviaba fotos y vídeos de niños de alto contenido sexual. La fiscalía pide más de 1.300 años de prisión. El acusado ha reconocido los abusos y dice que se arrepiente. Mañana sube un poco la luz. El megavatio hora Pilar va a costar a 210 euros con 18 céntimos. Hoy la estamos pagando un 7% más barata que ayer, a 206 euros con 54 céntimos. Como siempre, damos un apunte que puede ser de utilidad. El precio máximo para este martes se va a registrar entre las 7 y las 8 de esta tarde, cuando la factura de la luz nos puede costar en ese momento 253 euros el megavatio hora. También contamos en este día que un año después del golpe de Estado en Myanmar, el Oscar de Narbo, arzobispo de Rangún, ha recordado que la Iglesia sigue acompañando el acceso a la ayuda humanitaria de millones de personas afectadas por los enfrentamientos entre el ejército y los grupos armados. Hace además una llamada al diálogo, la liberación de los detenidos, mayor libertad de expresión y respeto por los derechos fundamentales para caminar, dice, hacia la paz en este país. Y en la audiencia a una delegación de la Agencia Tributaria Italiana, el Papa Francisco ha dicho que la transparencia estimula el pago de los impuestos, sobre todo si la recaudación ayuda a superar las desigualdades, a realizar inversiones para que haya más trabajo, a garantizar una buena sanidad y educación y a crear infraestructuras que faciliten la vida social y también la económica.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça denuncia pagos irregulares en la época de Bartomeu.
Jan Laporta ha presentado el informe Forensi, que es una investigación interna para detectar casos de fraude o corrupción, y en ella han encontrado pagos irregulares en la etapa del presidente Josep Maria Bartomeu, que han denunciado a la Fiscalía. Más datos, Elena Condis.
Laporta ha denunciado hasta 5 delitos de pagos sin causa, desproporcionados, de administración desleal ante la Fiscalía, que es ahora quien debe depurar responsabilidades. Preguntado por si él pagaría una comisión elevadísima por Haaland, ha disparado con bala ante la anterior junta directiva. Defiende que si él lo pagase no lo enmascararía, como pasó con Neymar, que se habló de 17 millones y después pagaron 40 a su padre. Y sobre el caso de Dembélé, Laporta se ha mostrado muy molesto con la decisión del jugador de quedarse y rechazar hasta 2 ofertas interesantes ayer a última hora. Ha sido contundente, dejando claro el presidente que para él no volverá a jugar.
La verdad es que lo de Dembélé es de difícil comprensión.
La verdad es que lo de Dembélé es de difícil comprensión, su posicionamiento. Pensamos que tiene un acuerdo con otro club, parece ser que es así, así nos lo han insinuado sus agentes y no sé qué piensan, pero nosotros actuaremos en interés del club.
Actuaremos en interés del club.
En el mercado de fichajes, Laporta ha dicho que esperan presentar esta semana al delantero gabonés Aubameyang. El jugador del Arsenal todavía no aparece inscrito en la liga. Y la cita de la jornada es con el fútbol sala europeo de Países Bajos a las 8, España-Eslovaquia, por un puesto en semifinales.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ara ja en companyia del migdia de Cope Lleida. Hores d'ara, la ciutat de Lleida ha assolit els 13 graus positius. Ara mateix 7 minuts per sobre de la una. Dimarts, avui, primer dia del mes de febrer. I avui, doncs, també, aquest 2022, comença l'any del tigre, és l'any nou xinès, que comença avui. Avui, eh? Ja m'ho he explicat abans, que tot això ve pel tema de les llunes. Es comença la segona lluna nova després del solstici d'hivern, amb una durada de 15 dies marcant el final de l'hivern i un nou any al calendari llunar. En fi, tot seguit, busquem la previsió meteorològica, com et deia, amb 13 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que predominin els cels poc nuvolats o clars amb intervals de nuvolats a la Vall d'Aran. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són lleugerament més altes, menys a la Vall d'Aran, amb unes màximes en general de 16 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 14 a la Seu d'Urgell, també de 14 a Tàrrega i de 6 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà de l'oest i del nord-oest amb ratxes molt fortes al Pirineu que podran superar els 80 o 90 km per hora, mentre que la resta el vent serà de fluix a moderat. Si mirem ara la jornada de demà dimecres, esperem a Lleida de nou temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o clars. Per últim, les màximes demà pujaran notablement al Pirineu i baixaran a la depressió central, amb unes màximes de 21 graus a la Seu d'Urgell, de 15 a Viella, de 13 a Lleida capital i d'11 finalment a Balaguer i a Tàrrega. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Recorda que t'explicava que aquesta matinada, concretament a les 3 i 17 de la matinada, Catalunya ha registrat un terratrèmol de magnitud 3.8 a l'escala de Richter, amb epicentre a l'Alt Urgell, a la zona del port de Cabús. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,
diu que el sisme ha estat altament percebut i que ha rebut 150 enquestes de percepció en zones d'Andorra i l'Alt Urgell, com ara la Seu d'Urgell, a més de localitats del Pallars Jussà, com és el cas de la Pobla de Segur. El telèfon d'emergència 112 no ha rebut cap trucada i en aquests moments no consten danys personals ni materials, afortunadament. També t'explicava que 6 interns del centre penitenciari de Ponent van ser aïllats aquest diumenge a la nit després d'una multitudinària baralla entre dos grups que es va registrar al mòdul 3. Fonts del Departament de Justícia han explicat que l'aldarull es va produir cap a les 19 hores quan van començar a agredir-se dos grups abans de sopar. Pel que sembla, un grup d'implicats era d'origen llatí, mentre que els altres eren magrebins. Al final, la lluita era pel tema de drogues, però va ser una baralla impactant. Ens ho ha explicat Modesto Berciano, portaveu provincial del sindicat CESIF.
Va ser una baralla com Déu mana, eh? O sigui, volaven les safates al menjador i els plats trencats, i parlo d'una baralla en la que van participar molts interns, molts interns. Va ser un fet especialment greu, especialment greu.
En els darrers mesos s'han produït diversos aldarulls a la presó lleidatana. El més greu va ser el que va ocórrer el 31 d'octubre, quan un intern va pegar a un cap de mòdul que va haver de ser ingressat, un cas que va derivar en protestes dels empleats per l'augment de les agressions que denuncien, xifrant-lo en un 66% el darrer any. Al novembre, un altre reclús va resultar ferit després de calar foc a unes mantes de la seva cel·la al Departament Especial de Règim Tancat. El sindicat CESIF ha afirmat que no ens podem permetre que aquells que en llibertat s'organitzen per cometre delictes traslladin el seu modus operandi a les presons per sotmetre aquells interns que volen aprofitar els recursos penitenciaris per aconseguir una oportunitat de tornar a viure en llibertat. I encara a la ciutat de Lleida, el final del toc de queda i la majoria de les restriccions ha provocat que des de fa dos caps de setmana hi hagi aglomeracions i sorolls a altes hores de la nit als carrers Teuleries, Sant Martí, Bonaire i voltants, la zona coneguda com dels vins. Insten a revisar que bars i pubs de Lleida compleixin la normativa i a vetar noves llicències, i la plataforma contra el soroll i l'incivisme assegura que les aglomeracions i els sorolls van a més. I amb crònica sanitària, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha autoritzat la tercera i darrera fase dels assajos de la vacuna contra la Covid de la farmacèutica Ipra, amb seu a Amer, a la Selva. Després de revisar els resultats de la fase 2B, han aprovat que Ipra segueixi endavant en la seva investigació. En aquesta etapa, el sèrum es provarà en 3.000 voluntaris majors de 16 anys amb la col·laboració d'una vintena d'hospitals de l'Estat espanyol, Portugal i Itàlia. L'objectiu és comprovar si el nou fàrmac és segur i eficaç com a dosi de reforç en persones que n'hagin rebut d'altres marques. I se'ls farà un seguiment mèdic durant 52 setmanes. Per tant, estem parlant d'un any. Un cop finalitzi, si rep l'aval de les autoritats sanitàries, l'empresa podrà comercialitzar-la. I segons estadístiques del Departament d'Educació, ahir hi havia 3.921 persones dels centres escolars confinades. Són uns 3.480 alumnes i 440 professors, el que representa 1.000 menys que divendres passat. Per tant, teníem 5.000, ara en tenim 4.000. I això cada setmana. Per tant, és que al final pràcticament tota la població educativa haurà estat confinada, no positiva, confinada, o confinada o positiva. La taxa de transmissió del virus, la RT, ens dona una bona notícia. Una, barrejada aquí entremig de totes les notícies no bones del dia, ens dona una bona notícia. I és que per primera vegada des del 14 d'octubre de l'any passat, baixa de l'1. Això vol dir que cada persona infectada encomana la malaltia, parlo de la Covid-19, evidentment, a menys d'una persona. Concretament, ara està al 0,99. Però és la primera vegada que baixa de l'1 des del 14 d'octubre. És indicatiu de que la cosa va a la baixa, que no serà instantani. Ens haurem d'esperar encara 2-3 setmanes. Fixa't que el Departament de Salut avui ha declarat 23 noves defuncions per Covid-19 a la província de Lleida registrades en els darrers 10 dies. Això fa pujar la xifra total de persones que han mort a 987. Tenim 170 persones ingressades, 45 més que fa una setmana, i 20 crítiques a la UCI. Aquestes són les xifres del dia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Amb COPE Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Doncs apa, el nostre viatge, ja saps, per tots els cellers, o pràcticament tots els cellers de la DO Costers del Segre. Déu-n'hi-do, quina ruta que ens hem muntat tota aquesta temporada 2021-2022, coneixent no només els cellers en si, sinó les persones que hi ha al darrere, que al final, veiem, és molt important la terra, les vinyes, però és bàsic, és vital, totes les persones que hi ha darrere de tots aquests projectes, d'aquests cellers grans, mitjans, petits, amb més o menys tirada, és igual. Hi ha tota una experiència de persones al darrere, que és el que ens agrada conèixer, a part dels vins, evidentment. Ja saps que sempre estem ben acompanyats amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal?
Jo és que saps què passa? Que gaudeixo tant o més coneixent a les persones i les seves experiències que els vins, eh?
Bueno, sempre hem parlat, no?, que aquest viatge que estem fent és per ficar-li cara, no?, als projectes, als cellers que tenim a la DO Costers del Segre, no?, que és, jo crec que és superimportant.
Uh-huh. Mira, avui marxem cap a un celler que s'anomena Comalats, que estan a la zona de la Segarra, concretament a l'Ametlla de Segarra, a sota de Tàrrega, per entendre, perquè us ubiqueu, per entendre'ns. Us dono a la web www.comalats.cat, és el celler Comalats, i jo crec que ens parlaran, entre d'altres coses, de vins ecològics, o de la manera de fer aquesta tasca tradicional, de fer vins, però sota un punt de vista sostenible i ecològic. Parlem amb la seva copropietària, amb la Eva Bonet. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Bé, bé, molt bé.
Escolta, celler Comalats.
Sí, celler Comalats. Un projecte que va començar el nostre pare, el Jaume Bonet, l'any 89, tot i que a casa s'havia fet vi, s'havia conreat la vinya de sempre, de anys i panys.
Uh-huh.
I l'any 89, va ser el nostre pare, doncs, bueno, va replantar les vinyes que al seu dia s'havien arrencat.
Uh-huh.
I va començar a fer, doncs, raïm i vi ecològic, com bé deies. Però, bueno, m'agrada una mica reivindicar que el concepte de vi ecològic és una mica el que se lleva ara, però al final vi ecològic no és res més que servir com s'havia fet tota la vida.
Això mateix. Tens tota la raó. És que al final hem de tornar al que feien els nostres pares, els nostres padrins, que al final són els que ho feien bé.
Sí, podem adonar en tants toms i la cosa sortia igual. I al final és això, no? Vull dir, un vi, treballar la terra de manera, treballar la vinya de manera ecològica, no és res més que tirar sofre i coure si tu vols.
Uh-huh.
I ja està, no? I treballar i, bueno, i anar un pas per davant i molta mà d'obra. Bàsicament és això. I després quan el raïm entra dins del celler, doncs lo mismo. En el nostre cas no només fem vi ecològic, fem vi natural, que el vi natural, una vegada més, que és el vi que els nostres avantpassats ja feien, que bàsicament doncs, entrava el raïm al celler, aquest raïm d'una manera espontània fermentava, feia les dues fermentacions, no?, l'alcohòlic i la malolàctica, i posteriorment, doncs, un cop acabat aquest vi, es deixava reposar, i amb el fred de l'hivern es produïa una clarificació natural i tampoc es filtrava, perquè tampoc, bueno, en el nostre cas, no som vins filtrats. Per tant, parlaríem de vi natural a banda de ecològic, no? Al nostre entendre, a casa nostra, l'ecològic seria l'agricultura, però després, un cop anem a dins del celler, ja és un pas més de l'ecologia. Ja és un vi natural que vol... Que una mica, així, en resum, seria 100% raïm.
Eva, ho portes molt per la mà, això, eh?
Sí, ho tinc al dia, això, les entrevistes, no?
No, però vull dir que entenc que a casa això ho has viscut des de ben petita.
Sí, 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 clar, clar. Sí, sí, des de ben petit sempre hem estat envoltats de vinya, de vi i olorant a això, no? Des de dolors, amb ostos ja fermentats.
Clar, de totes maneres, com ens explicaves, va ser l'any 89 en el que veu reactivar, no?, la plantació de les vinyes. Sí. I després dius, pues, escolta, posem-hi nom amb això i creem el celler.
Correcte.
Escolta, a l'any 89 tu ja tenies clar que t'havies de dedicar a això o encara no ho tenies clar? Perquè clar, tu ets, no, que, ets segona generació.
Bé, l'any 89 tenia 3 anys, igual ho volava, però...
Sí, és
crec, res. Crec que no.
Mira, no sé què dir-ho, sí. No ho crec.
O sigui que tu ja has crescut amb aquest projecte.
Sí, quasi, com ells diuen, es van plantar les vinyes quan jo vaig néixer, clar.
Vale, o sigui, que tu ja has crescut, de totes maneres, bueno, ja has crescut, és allò que dius, que tota la vida ho he vist a casa, però sí. Tu, al final, t'ha agradat aquest món, dius, no, jo m'hi dedico, no perquè ho tinguem a casa, sinó perquè m'agrada.
No, bueno, és que si no t'agrada, ets pell, vull dir, clar, no, al final, treballar les vinyes és tot el que tu vulguis, però ets pagès, en el meu cas soc pagesa, per tant, com no t'agradi, és horrorós.
Tens
bueno,
tota
no sé qualsevol feina que no t'agradi, però
sí.
Aviam, treballar al camp té els seus dies bonics i té els seus dies duros.
Correcte.
I també pues, t'ha d'apassionar bastant, perquè...
Eva, escoltant-te, entenc que el teu dia a dia és més a la terra que al despatx.
És una combinació, que també suposo que és la part més maca per mi d'aquesta feina, no? Que ho toques una mica tot, perquè tan aviat doncs, surts a vendre amb les distribuïdores, com te'n vas a una fira, com fas a fer un tast amb una botiga de vins, com rebes visites a casa fent enoturisme que practiquem i fent 50.000 coses diferents, com també estàs treballant a la terra, per exemple, ara no? És el moment de la poda, i doncs, durant tot un mes el meu germà Eloi i jo estarem podant tranquil·lament, no? I aquest mes sí que el prenc una mica com no faig res més, estic al camp. I també està bé, llavors hi ha una mica aquesta combinació. Després de cara a la primavera, que fem la poda en verd, doncs tornarà a ser un moment de camp, evidentment durant la verema, i llavors després, un cop s'ha acabat la verema, sí que és més celler, perquè hi ha el procés de vinificació i controlar una mica que totes les fermentacions vagin bé i que els vins vagin a bon port, tot i que no fem res, no intervenim, és només que acompanyem aquest raïm. I res, llavors una mica és la part xula d'aquesta feina, no? És molt bonica perquè, bueno, fem de tot, és com molt polivalent, i llavors... És entretingut.
Ja. Eva, perquè Comalats, què vol dir Comalats?
Comalats és com es deia antigament aquesta zona que avui en dia es coneix com la Baixa Segarra i bona part de la vall del riu Cort. Perquè en català una coma és una petita vall i l'orografia d'aquesta vall del riu Cort i d'aquesta Baixa Segarra és així, no? Vull dir, una agrupació de petites valls. A la vall del Cort sempre hi ha un poble dalt i un poble al fondo. Pues bueno, això en català és una comalada. I aquest territori antigament es deia els Comalats.
Molt bé, molt bé. Us torno a recordar la plana web www.comalats.cat. Comalats.cat. Allí teniu sí. De tot, la història, fotografies, i a més, la botiga, que teniu els vins, que ara en parlarem, que els podeu comprar directament des de la plana web. Eva, correcte. Escolta, em parlaves de que, clar, s'ha de ser polivalent. Em dona la sensació que sou un celler... com et catalogaries? Celler mitjà, petit, gran?
Hòstia, petit.
Petit. Quanta gent sou?
Bueno, de ser som el meu germà Eloi i jo.
Ah, caram. Vale. Sí.
Perquè som petitíssims. Som petitíssims i estem al voltant de pues, entre 15.000 i 20.000 ampolles l'any.
15 o 20.000. Home, Déu-n'hi-do, eh? Bueno.
Bueno, no, això dins del món del vi és petit, eh? Bueno, evidentment n'hi ha els que et fan 5.000 ampolles, aquest ja és micro, però 15.000 ampolles és un celler petit.
Clar, amb 15 o 20.000 ampolles es pot viure d'aquest celler, dos persones?
Clar, nosaltres combinem la venda de les ampolles i la venda de raïms.
Ahà.
Bueno, es pot viure, tot depèn dels preus, no?
Clar. Bueno, el tema del vi sí que el controleu vosaltres... El tema de vendre el raïm, això ja és diferent. Suposo que cada any és diferent.
Clar, sí, això és diferent. Però, bueno, alhora, quan fas el vi, una mica també és com tancar el cercle, no? Al final, jo penso que la pagesia avui en dia ha de canviar una mica la manera de fer i han de tancar cercles per dignificar la seva feina i els seus productes.
Mm-hmm.
Perquè, si no, sí que és complicat viure de tot. Clar. I de fer blat, ordi, olives, ametlles i raïm.
No, no,
perquè si
tota
no estem marcant altres els preus, doncs bueno, feina rai.
Bueno, aquest és un altre tema que evidentment s'hauria d'afrontar ja, perquè és que jo porto com a 20 anys escoltant aquestes problemàtiques i...
El malviure de la pagesia.
És veritat, eh? Però fixa't...
És com si ens la volguessin carregar, no té massa sentit.
Jo, al final, us tinc molt respecte perquè sou els que cuideu el jardí gran que tenim, que el jardí gran és, al final, el medi ambient. Vull dir que és que a vegades no hi parem suficient atenció o no som conscients de tot plegat, però el jardí és gran, però s'han de cuidar, si no funcionen bé. Escolta, vosaltres, Eva, oferiu també el tema d'enoturisme i, a més, ho heu dividit en tres paquets, en tres experiències, la 1, la 2 i la 3, totes elles amb visita al celler, però aquí trobarem la variació recau en el tema de la menjada, que ve acompanyada de l'experiència.
Sí, tenim la visita 1, que seria la visita rigorosa, diguéssim, de qualsevol celler. En el nostre cas es visiten les vinyes, es visita el celler on vinifiquem i es visita la sala de botes. I després l'experiència 2 seria una mica el mateix, però tot això va acompanyat d'un esmorzar entre vinyes, que en aquest cas l'esmorzar seria abans.
Caram.
I la degustació dels vins és durant l'esmorzar. I després l'experiència 3 seria el mateix, però amb un dinar. Llavors primer faríem la visita i acabaríem amb un bosquet entre vinyes on es faria el dinar i també la degustació dels vins.
Que Felip...
Tot plegat és superinformal, sense pretensions.
Que sí, que
sí. Sense esnovismes, eh? Ho dic perquè de vegades la gent no, saps? Que ja s'imagini el que...
No, s'ha de valorar el que és menjar entre vinyes. De veritat que
sí,
això no té preu, eh? Felip, busquem agenda ja.
Sí, perquè m'estic quedant al·lucinant, eh?
I ara també he de fer una cosa.
Sí.
Amb totes aquestes experiències enoturístiques, també hem volgut una mica, sempre que parlem de tancar el cercle, doncs això, tancar el cercle, també amb un allotjament rural, que és Casa Comalat.
Ah, caram.
I llavors així la gent, no?, perquè moltes vegades ens trobàvem que la gent volia acabar de gaudir d'aquesta experiència i molta gent, doncs, quedar-se a dormir. I, bueno, no podíem fer-te això i ara, just aquest estiu, vam obrir aquesta casa rural que es diu Casa Comalat.
Ah, caram. I ho teniu a la finca mateix?
Sí, la casa en concret està sobre del que seria la sala de botes, que és una casa dins del poble, i està, com si diguéssim, darrere del que és la casa pairal, no?
Bueno, pues escolta. Home, la veritat és que és una bona experiència, eh? Després de fer tota la visita, al menjar i tot, et quedes a passar el cap de setmana.
Correcte.
És una bona experiència. Mira, us dono a la web casacomalats.cat, aquí ho trobareu tot, casacomalats.cat, i el celler, doncs el que dèiem abans, www.comalats.cat. Allí també teniu el tema de no turisme i com posar-vos en contacte amb ells, doncs per fer-ho d'una manera o d'una altra. Felip, parlem de vins.
Eva, he vist que feu vi tranquil només, però he vist que també feu un aguardent, també.
Sí, fem un aiguardent, bueno, nosaltres no el fem, ens el destilen, és de Cabernet Sauvignon, de la nostra brida, i després la resta són vins tranquils. Fem un rosat, que és el Comalat Cabernera, el rosat 2021 Cabernera serà de Cabernet Sauvignon, després treballem amb quatre negres, un que passa per botes de fusta, tres que serien Cabernet Sauvignon i un que és l'Esparver, que és un sirà.
Llavors, quines varietats de raïm tenim aquí a Comalats?
Actualment, o sigui, anyada 2021 sortiran Sirás i Cabernet Sauvignons, que és el que hem tingut fins ara. Majoritàriament sempre hem treballat amb Cabernet Sauvignon, que és el que l'any 89 el nostre pare va replantar. I el Sirà és una vinya que es va plantar ara farà 8 anys, el que passa que sí que és veritat que si ens n'anem ja, la verem a 2022, ja afegirem Garnatxa Negra i Picapoll Blanc.
Ah, ostres, que bé, Picapoll?
Sí, Picapoll Blanc, és que ja s'havia arrencat, em tenien plantat a casa els anys, bueno, de sempre, i els anys 60, que va ser el moment que es van arrencar les vinyes, perquè a la Segarra hi va haver una reconversió de paisatge absoluta, va passar de ser un mar de vinya al graner de Catalunya, doncs a casa nostra també es van arrencar aquestes vinyes, malauradament, però bueno, al final és el que parlàvem abans, no?, la vida camp és sobreviure, diguéssim, i al final, pues, bueno, es prenen decisions, que de vegades poden semblar no encertades, però es tracta de tirar endavant, i es va arrencar pues, tot aquest patrimoni, i entre algunes de les varietats hi havia el picapoll, hi havia la garnatxa, hi havia el trepat, hi havia el sumoll, hi havia el garrut, hi havia, bueno, moltes.
bueno, mira, això del picapoll me farà gràcia tastar-lo, m'apuntarà a l'agenda de l'any que ve, su carta, per tastar aquest picapoll, eh?
Sí, perquè... Ja estàs fent contactes, ja.
No, perquè clar, pensa, Ricard, que és una varietat de raïm que no és molt coneguda aquí a la Neocosa del Segre. Uh-huh. La treballa poca gent. Crec que la gravera i poca cosa més.
Llavors, sí, clar, la gravera que... no sé si té picapoll negre.
I, bueno, també tenen un picapoll rosat, que és una cosa molt rara que fan, també. Llavors, vale. Clar, doncs, que me digues tu ara que tens picapoll blanc i que ja estava això aquí de sempre, o sigui, pues, investigaré una miqueta d'això, eh?
Mon pare, el picapoll, el va arrencar. O sigui, en tenien plantat, no l'han plantat en plan, loco.
Sí.
Sí, ja hi era, eh? Per tant, durant uns anys no hi ha estat, però ja hi era.
Sí, el vam arrencar el seu dia, els anys 70.
És curiós, que t'estava escoltant, Eva, i és curiós, és veritat, si poguéssim passar el temps molt ràpid i seure'ns en un lloc amb bones vistes i poguéssim passar el temps allò anys en anys, però molt ràpid, com va canviant el territori, el que deies, de vinya, vam passar a gra, ara sembla que recuperem les vinyes. Curiós, aquestes anades i vingudes, eh? Mm.
Sí, bueno, les vinyes de la Segarra, com aquell qui diu, només han recuperat a Comalats, perquè és una comarca que el cultiu de la vinya ha desaparegut absolutament.
Déu-n'hi-do.
Hi ha una mica de vinya al poble de Granyena, de la qual venen només el raïm, hi ha una mica de vinya, em sembla, a Montornès, i que n'hi ha una miqueta més allà potser, però para de comptar, eh? Després ja te'n vas amb els de Bon Dia, però el que és Segarra, diguéssim, de Cervera, direcció Guissona, no hi ha plantació, o sigui, ha desaparegut.
Mm-hmm. Us torno a recordar la web, www.comalats.cat, comalats.cat, fan vins ecològics. Escolta, Eva, de quin vi vostre estàs orgullosa especialment?
Home, la veritat és que de tots.
Home, ja suposo, és la pregunta aquella de... Suposo, ja ho sé.
Suposo que, home, a nivell de repte, el Comalats a l'Osa, que ara no el busqueu perquè està esgotat, ha de sortir l'any 2021, el dia que encara no s'ha comprat.
Aquest que
s'ha
encabernet o no s'hi ha?
El què, perdó?
Aquest que s'ha sortit, que és el cabernet o no s'hi ha?
La L'Osa és un cabernet sauvignon monovarietal, va. I estic bastant contenta perquè va ser una mica el vi repte, perquè al final som realistes i les varietats forànies, doncs, bueno, evidentment costen més ja de cara al públic, o consumidors varis, i les varietats autòctones són les que primen, cosa que està molt bé. I el perfil de vins també ha canviat molt. Abans, segurament, els vins perfil, Cabernet Sauvignon Clàssic, eren els que més tiraven, i avui dia potser es tira més cap a un perfil més Borgonya, més uau, més fàcils de veure, no? més capes baixes, més transparents, com si diguéssim, perquè ens entengui tothom. I clar, al final el repte era, vale, com fem amb un cabernet sauvignon, un vi que compleixi una mica tot això, però elaborat amb una varietat que és l'antítesi de tot això. I llavors el Comalats de l'Osa, per mi, és fruit de, bueno, pues aquesta feina i aquestes diferents vinificacions de cabernet sauvignon amb diferents moments de maduració del raïm i diferents maneres de vinificar, no? Des de cabernet amb maceració carbònica, fins a un cabernet que està en contacte amb les pells dos dies, un altre que és directe de premsa, i amb tot això mirar de fer un cupatge per aconseguir un vi, pues, bueno, d'un perfil més modern.
Déu-n'hi-do. Doncs des de l'Ametlla de Segarra a la Segarra ens arriben aquests vins ecològics del celler Comalats, que us trobes a internet, www.comalats.cat, que tenen tres experiències d'enoturisme perquè els puguis anar a conèixer. Evidentment, primer t'has de posar en contacte amb ells i ja t'explicaran com fer-ho, quanta gent i quan millor fer-ho. I que, a més, ja ens ha explicat la Eva que han posat en marxa també la Casa Comalats, que ho trobes a internet, casacomalats.cat, que és un allotjament rural magnífic, ben maco. Estic mirant fotografies i la veritat és que m'ha agafat enveja i tot, ja. Sí, està ben resolta, aquest allotjament, és molt maco, I hem parlat amb la seva copropietària, són ja segona generació, la Eva Bonet, que ens ha atès magníficament, i a qui li agraeixo moltíssim que ens hagi pogut atendre avui. Suposo, Eva, que has hagut de fer ara un parèntesi, parar un moment, ens atens, i després tornem-hi a la feina.
Això mateix.
No es pot parar mai.
No.
Eva Bonet, escolta, que ha estat un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres, una abraçada gran.
Merci, adeu.
Cuida't molt, Eva, gràcies, adeu.
Adéu.
És magnífic conèixer aquests projectes, Felip, m'encanta, m'agrada moltíssim conèixer aquests projectes, saber d'on neixen, per què neixen, i com van creixent i com van evolucionant, eh?
Bueno, però ja he vist que l'Eva és això, eh? L'Eva ha crescut igual que la vinya, des del principi,
sí,
eh?
Sí, 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 sí.
Per això aquell sentiment, aquell...
I tant.
Hòstia, que ho explica d'una manera que jo estava al·lucinant, per això per ella. I a part, el que m'ha agradat molt és que ha dit que ella és pagesa, que això és cert, s'ha d'estimar la terra, s'ha de cuidar la terra, i hem de deixar la terra preparada per les properes generacions. Vull dir, jo crec que l'Eva és aquest reflexa d'això que estem parlant ara mateix.
I tant que sí.
És a dir, que he al·lucinat amb l'Eva avui, sí senyor.
www.comalats.cat i així els acabeu de conèixer i visitar-los, de veritat. Els hi podeu fer una visita, que estaran encantats.
De la casa Comalats és una cosa que també m'agrada molt.
Ah, maco allò, eh?
Molt, molt. Sí.
Felip Urbano, cuida't. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Ricard. Fins la setmana que ve.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Llegan los cuartos.
A ver, que yo me aclare. ¿Qué hay hoy? ¿Copa? ¿Liga?
Los cuartos de la Copa del Rey en COPE.
Claro, claro.
Este miércoles desde las 8,
Rayo Vallecano-Mallorca.
Valencia-Cádiz.
Pasando los minutos, recuerden...
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes la segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.000 productos, como en el pack de 32 rollos de papel higiénico Comfort Compact Carrefour. Compras dos packs y el segundo te sale a 3,09€ hasta el 14 de febrero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem directes cap a les 2 de la tarda. Comencem ara la nostra tertúlia dels polítics. Recorda que, a més avui, estem d'enhorabona. Bueno, és d'enhorabona, aviam. Això va a gustos, que no ha gebrat aquesta nit. Hem assolit una temperatura mínima de pràcticament 3 graus positius. Ahir vam arribar a una màxima de 17. I el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, ja ens ha dit que tindrem una temperatura a l'alça aquests propers dies, a més d'estabilitat en el temps. Per sobre dels 13 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida, tertúlia dels polítics, amb nosaltres la Helena Ferre, des del Comú de Lleida. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
També la Marisa Chandri, del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui per part del PSC està la Cristina Morón. Cristina, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a totes.
Crec que tenim a la Marta Gispert de Junts. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a totes.
I ens falta l'Ignasi Mor, que m'està fent campana quasi bé cada setmana. Al final li haurem de ficar... Com ho fan ara els instituts? Un avís, una anotació o una falta, i després la pots justificar o no, eh? Ja, si no, malament. Escolta, que us vull fer una pregunta fora de política, va, que aquesta és més còmoda. O no. Sou més de Tanxungueiras, Rigoberta Bandini o Chanel? Escolta, és un tema que està desfermant uns debats interessants, eh? Què?
Pues jo soc team Rigoberta, perquè, bueno, ja l'he escoltat abans, també, la típica que dius de... Jo ja la coneixia abans, pues en aquest cas és,
ah, sí?
És veritat, eh? Sí, i tenia cançons molt xules, bueno, té cançons bastant feministes, bueno, té, pues, a part d'aquesta, pues, també té una que es diu Perra, que també és bastant xula, i jo crec que era una oportunitat per portar alguna cosa diferent, tot i que entenc també que al final, escolta, vull dir, lo bo és que al final la representació era femenina, que jo crec, doncs, sí, que aquí també això és, sí, sí, positiu, i en aquest cas, doncs, portem també una representant catalana, doncs mira, que ho farà, intentem que ho faci el millor possible.
Hi ha una altra opció, de la que us he dit, o no sabeu de què us parlo?
Sí, home, jo crec que sabem totes, vale. De què ens parles, perquè encara que no vulguem ens ho han fet saber, perquè jo la veritat és que no ho vaig seguir, aquesta gala, és que no sabia ni que s'estava celebrant, però òbviament l'endemà, amb tota la polèmica,
claro,
és que és impossible no estar al cas.
Però Marta, et vas posar a escoltar les cançons?
Sí, és clar.
I en quina et quedes?
Perquè... jo també he de dir, igual que la Elena, jo coneixo a la Rigoberta, havia sentit cançons d'en Bella i la veritat és que ja m'agradava. Però t'he de dir una cosa, aquesta Chanel no em desagrada, a més és una cançó molt festivalera i crec que podem fer, bueno, ella pot quedar, doncs, en una bona posició. No, m'ha agradat, sí.
Cristina, tu ho vas seguir o també com la Marta? Perquè a mi també em va passar el mateix, jo va ser dilluns que les vaig escoltar totes.
Doncs us he de dir que jo havia seguit una miqueta, no amb massa intensitat, però jo era més dels Barry Berry, Barry Brava, Barry Brava eren, que m'agradava molt el tipus de música, que passa que no van arribar a la final, però d'aquestes que van arribar a la final també em quedo amb la Rigoberta, perquè penso, bueno, que es pot convertir en un himne i que era l'oportunitat de portar aquesta reivindicació femenina i feminista al Festival d'Eurovisió. Malgrat tot això, també penso que la Chanel té tot el dret a haver guanyat, que no es mereix les crítiques que està rebent per les xarxes socials i que estarem amb ella a Eurovisió, perquè jo us he de dir que sóc una mica friqui dels festivals d'Eurovisió.
Ets fan d'Eurovisió.
I que encara el segueixo.
Eurofan.
M'agrada veure... És un eurofan, sí.
Bueno. Marisa Chandri.
Sí, la veritat és que tampoc vaig seguir el festival, no? Però, com ha dit la Marta, com ha dit tu també, Ricard, que després de la polèmica suscitada, no, envers aquesta qüestió, pues, bueno, la veritat és que he vist les diferents cançons. Jo també em quedo amb la Rigoberta, ja t'ho dic ben clar.
Bueno.
Però és molt curiós, no? Perquè aquest fenomen d'Eurovisió, que sempre que tothom criticava... Bueno, jo la primera, perquè des que no sóc anti-Eurovisió en total, ho dic sincerament, pues que hagi despertat tanta expectació en aquests darrers dies, no? Ja veurem el que passarà i tampoc, a veure, no entenc gaire que s'arribi a un extrem de que el BNG, per exemple, o em sembla que els Comuns o Podemos de Galícia també hagin presentat alguna proposta al Congrés dels Diputats respecte a que s'hagin fet, no sé, trampes o no sé com dir-ho, no, perquè no hagin guanyat el grup gallec. No sé, és una mica surrealista, no?, tot plegat.
Bueno, sí que és veritat que s'ha presentat una pregunta al Congrés, d'aquest tema. De que
però hi ha... Curt, de veritat, o sigui, que no tenim feina, que hem d'estar fent això.
Hi ha una... Bueno, diuen que hi ha
però
una...
Però més enllà de la polèmica, s'ha de reconèixer que el Festival d'Eurovisió és de les poques activitats o de les poques, dels pocs shows que no han passat de moda, és a dir, que s'han anat posant al dia, perquè jo era ben petita que ja el seguia,
home,
jo ja tinc una edat,
Sisplau.
Vull dir que me'n recordo de quan hi havia ara no em sortirà el nom, aquell senyor baixet que ho feia.
Uribarri.
Uribarri.
Això, molt bé, l'Uribarri.
Me'n recordo perfectament.
La Cristina és eurofan,
Totes i tots davant de la televisió, perquè poca cosa més hi havia a fer en aquells moments, no? I apuntant, jo faria aquí tants punts, no sé què, I mira fins on ha arribat, i això veure, fa 3 anys.
Jo estic amb la Cristina, jo ho he vist tota la vida, i és veritat que en moments ho he criticat i tot, però jo el dia que ho fan, el moment de la puntuació me la veig, i aquells resums de 30 segons de cada cançó també, que és la manera de, saps,
però se compartiu amb mi que és un festival absolutament polititzat, i si no, a
massa.
Veure com li va a Rússia aquest any.
Massa, massa. No, correcte.
Sí,
per mi,
estic
massa.
D'acord.
Però bueno, sí, però jo reconec que m'estic aquella hora i escaig, o hora i mitja, com ho diuen, ara no sé quants punts són, 20 i 20, 25, 20, i, o sigui, els donen tots automàtics, menys els tres primers, que són els que diuen, perquè si no abans es feia massa llarg. En fi, això arribarà el mes de maig, em sembla. Cristina, quin dia és?
No ho sé, no sé això.
Bueno, però és el mes de maig.
Sempre coincidia per la plec de Carol.
A que sí? Per això ho sé, eh?
Sí, que el 20, no? Aquell cap de setmana del 20 i algo de maig.
Bueno, va, que són 2:45. Després ens quedem sense temps. Jocs Olímpics d'hivern. A favor, en contra, han de ser catalans i aragonesos, només catalans, pot entrar a França, ho han de liderar des de Lleida, ho han de fer des de Barcelona, o és una cosa que no ens interessa?
A veure...
Parla, Marta.
Perdó, Elena, tira.
Vale, d'entrada, jo el que cal és escoltar el territori. I escoltar el territori no és a veure què diu Barcelona, amb tots els meus respectes. És a veure què diu el territori afectat. I precisament el que s'ha aconseguit és poder fer una consulta que sigui participativa. Però clar, primer, ha de ser vinculant, segon... hem de saber a què sotmet aquest procés participatiu o aquesta consulta, perquè si li preguntem a la gent, vols un xoc, sí o no? Hem de saber les conseqüències, hem de saber quines infraestructures hi haurà, hem de saber quins territoris es veuran més beneficiats i quins no. Si són uns jocs olímpics, doncs, que beneficiaran a Viella i a la Cerdanya, doncs, escolteu, bueno, parlem-ne, no? Haurien de ser uns jocs, en tot cas, que si són volguts pel territori, la riquesa, doncs, estigui distribuïda. Però, en tot cas, jo crec que aquí el fonamental és, primer, quin és el projecte i, segon, presentar aquest projecte al territori.
Marta.
Sí, jo, la primera consideració és que són uns Jocs Olímpics, sempre són uns Jocs d'Estat. Van de la mà del Comitè Olímpico Espanyol, en aquest cas. Altra cosa és qui els hauria de liderar en funció de la representativitat que tindrà, que jo crec que aquí és on ve la polèmica amb Aragó. Però més enllà d'això, com que tal com estan plantejats aquests Jocs Olímpics, és que siguin sostenibles, és a dir, no construir grans infraestructures, sinó aprofitar el que ja hi ha al territori, doncs és que això vindrà d'una manera natural. Doncs tots sabem, doncs, que l'esquí alpí, doncs hi ha unes instal·lacions magnífiques a la Vall d'Aran, però que, per exemple, Jaca té un pavelló fantàstic per fer tots els temes de patinatge artístic i no sé què més, no? I, per tant, jo crec que estaven enfocats d'un bon principi a que fossin sostenibles en aquest sentit. Llavors, infraestructures a nivell de mobilitat i carreteres que s'havien de reforçar, doncs aprofitar i revertir-ho al territori, no? Llavors, la segona part, que és la que comentava l'Helena, que és la de fer la consulta, és obvi, jo crec que s'ha de fer la consulta a les parts implicades i el que és a nivell de Catalunya, doncs totes aquelles com es diu ara? Bueno, totes aquelles parts de Pirineu, doncs que es vegin implicades d'alguna manera, no? Tant a nivell de mobilitat com a nivell d'equipaments i no sé què més. Vull dir, per tant, primer tindre les prèvies clares i després, doncs, la consulta vinculant. Jo crec que s'ha de fer.
Marisa.
Sí. A veure, jo crec, des del meu punt de vista, que és una oportunitat pel territori des del punt de vista d'infraestructures, del sector econòmic, la restauració, una manera de crear llocs de treball, d'implantació de gent al territori. Evidentment, estic a favor de que es pugui fer una consulta a les persones que viuen allí, que treballen allí. El que em sembla, la veritat, bastant lamentable, o per no dir molt lamentable, és aquestes baralles que estan mantenint el president de la Generalitat, el senyor Aragonès, amb el president de l'Aragó, el senyor Lambán. O sigui, que ja no sé que siguin incapaços de mantenir una reunió per poder parlar d'aquest tema, la veritat és bastant vergonyant, no? I bé, també, no sé, dir que en cap cas ningú va posar en dubte quan es va proposar que es fessin els Jocs Olímpics a Barcelona, no? O sigui, jo crec que tothom estava superil·lusionat, que ho veien com una oportunitat, que realment Barcelona va canviar des dels Jocs Olímpics del 92, doncs jo crec que en aquest sentit també el Pirineu, com deia l'Helena també, que no s'ha de restringir només a la Vall d'Aran i a la Cerdanya, no, això s'ha d'obrir als Pallars i a tot el Pirineu. Doncs també és una oportunitat, no? que hem d'aprofitar.
Bueno, podríem acabar l'autovia Lleida-Viella, per exemple, però bueno. Cristina Morón.
Doncs coincideixo també amb la Marisa. Jo penso que és una oportunitat pel Pirineu de Lleida, és una oportunitat de promocionar aquest territori, d'incloure noves infraestructures, noves instal·lacions, aprofitar les que hi ha allà i doncs això, no? Un impuls en aquesta zona del país. I, a més, nosaltres també creiem que ja cal arribar a un consens amb l'Aragó i fer una candidatura conjunta i arribar amb aquest diàleg, ser capaços d'arribar amb aquest diàleg perquè doncs, totes dues puguin arribar a celebrar aquests Jocs Olímpics. Penso que és una oportunitat i també ho és per a Lleida, perquè bueno, Lleida formaria part de l'arribada d'aquests esportistes i que arribarien mitjançant, per exemple, amb l'estació de trens i que doncs, això ajudaria a situar la nostra ciutat dintre d'aquest esdeveniment que és important. Jo penso que no s'ha de perdre aquesta oportunitat i respecte al referèndum, doncs jo tinc els meus dubtes també amb aquesta qüestió perquè no sé si realment pot ser un referèndum que ja estigui una mica orquestrat, no? O sigui que la decisió ja estigui presa i que simplement sigui una actuació per semblar que es dona veu als afectats, no? O als ciutadans i ciutadanes i que després a l'hora de la veritat ja sigui una decisió presa i això no serveixi per a res. No obstant, nosaltres donem suport a la candidatura dels Jocs Olímpics.
Per tant, sí, 2030, per cert, que això és d'aquí 8 anys.
No tindrem neu. No hi haurà res a discutir perquè no tindrem neu, perquè ja s'havia de produir, en teoria, aquest cap de setmana un certamen doncs, esportiu a nivell de que necessitaven neu i alguns alcaldes estaven molt preocupats perquè van haver doncs, de cancel·lar l'esdeveniment i ho van fer doncs, a l'Aragó en aquest cas. Crec que cal ser també molt realistes i entendre la situació climatològica que estem vivint i per mi és una mica oxímoron Jocs Olímpics i ecologia, no? A veure com fem uns Jocs Olímpics que siguin respectuosos amb el territori i sobretot doncs, amb el medi ambient.
Bé, jo suposo que aquí entra la part tècnica, no?, dels estudis que avalin que aquests jocs poden ser respectuosos, no?, i no deixar de perdre aquesta oportunitat econòmica cap a aquesta zona de Catalunya, no?, i sobretot doncs, per al desenvolupament d'infraestructures que s'efectuen per a aquests jocs i que després ja queden, no?, al territori.
Jo crec, com us he dit al començament, que la idea d'aquests Jocs Olímpics d'hivern no és fer grans obres i grans infraestructures noves, sinó que és aprofitar el que ja hi ha, però des de Barcelona i cap al territori, perquè jo crec que el que pretenen, pel que he sentit i llegit, és que hi hagi marca Barcelona, que és la marca coneguda i la que ven, no? Però és obvi que això és una gran oportunitat pel territori, però també és obvi que tenim un problema amb el clima, doncs bueno, cada vegada els hiverns són més curts i les temperatures pugen i clar, estem parlant d'uns jocs d'hiverns que necessiten neu. És obvi també que ara estan funcionant moltes estacions amb neu artificial, però tampoc és massa sostenible. No ho sé, és per introduir un altre element al tema de debat.
No, i sobretot, a veure, que estem parlant del 2030, és a dir, és que falten, doncs falten 8 anys.
8 anys.
Per tant, hem de passar una selecció, no?, perquè no serem els únics, vull dir, és que estem parlant d'una cosa que vés a saber tu, no?, que primer el que hem de fer és posar-nos d'acord nosaltres amb el govern de l'Aragó per tirar-ho endavant i, evidentment, comptant amb el territori, no?, però és que suposant que diguem ok amb aquesta proposta, tampoc sabem si al final aquesta serà l'opció pel 2030, no? Suposo que hi haurà més candidats a acollir aquests Jocs d'hivern. Per tant, jo crec que s'ha creat també un debat una mica superficial i una mica estèril en quant a aquesta qüestió, no? No sé, per
de totes maneres, us volia introduir un altre... Ens queden 5 minuts, però un altre punt de discussió, o no, i és el tema de sempre anar a morir a Barcelona o la marca Barcelona. És a dir, hi ha hagut Jocs d'hivern, Albertville, Lillehammer, que de veritat, que segur que no eren el gran pol d'atracció o conegut de la zona, i s'han realitzat amb el seu nom. Per què no uns Jocs Olímpics d'hivern Lleida, per exemple, o Lleida Pirineus, per exemple? És a dir, al final és la proposta de l'entorn, no de la marca Barcelona.
Totalment d'acord, Ricard, i això que comentava la Marta, al final de que sí, que clar que ven la marca Barcelona, però, o sigui, Barcelona té platja, per tant, si estem parlant d'uns Jocs d'hivern, de què estem parlant? Vull dir, al final comences a trepitjar el territori i entens, no, que el que nosaltres sentim, la gent de Lleida Ciutat, també, doncs aquest barcelonacentrisme, el lleidacentrisme, molta gent del Pirineu també el pateix, no? I jo no tan sols ni si seria capaç de dir Lleida-Pirineus, perquè l'estació Lleida-Pirineus, quan tu li dius a algú estació de Lleida, Lleida-Pirineus, el Pirineu està a 2 hores. Per tant, doncs també aquí a cadascú el que li correspon, no? I haguéssim pogut fer perfectament, doncs, no ho sé, a Pallars, Viella, Cerdanya, anem a veure quin nom ho aglutina tot, o Pirineus catalans, però en tot cas, doncs, a cadascú que li correspon, sense aquest centralisme que sempre tenim cap aquí.
Sí que és cert que estaria molt bé, doncs, poder fer aquesta... aquest canvi que estem suggerint amb el que estem parlant, no? És a dir, buscar la marca Pirineus, perquè la marca Pirineus també jo crec que és una bona marca i també se li pot treure molt rendiment i és, és una marca que és vendible i que sí que seria transversal a qualsevol comunitat autònoma o país, referint-nos a Andorra, si també s'escaigués que hi volgués participar, no? Sí, sí.
No sé, jo crec que és un exemple més, no?, d'aquest centralisme que tenen tan accentuat des de Barcelona, no? Quantes vegades que es parla del centralisme de Madrid, però ens n'oblidem d'aquest centralisme que tenim de Barcelona. Jo crec que una bona marca seria Pirineus, perquè també, al cap i a la fi, Pirineus engloba part de l'Aragó, o sigui, Catalunya i Aragó. Volen a parades dels Pirineus catalans, però és que... es pot entendre que igual els Pirineus aragonesos també formaran part d'aquesta candidatura, no? Llavors, no sé, que la marca Pirineus podria vendre des del meu punt de vista, no?
Jo també ho penso, que per això ho deia, no?, que situar Lleida dintre d'aquests Jocs Olímpics pot beneficiar a la nostra ciutat i, evidentment, el Pirineu és el que sortirà més beneficiat. La Helena parlava del nom de l'estació de Lleida Pirineus, no deixa de ser un reclam turístic més, perquè el Pirineu genera turisme i genera atractiu turístic i s'ha d'aprofitar. També des de la nostra ciutat ho hem de reivindicar. Per tant, per això crec que la celebració d'aquests Jocs ajudaria a promocionar, doncs, deslligar-se d'aquest centralisme de Barcelona i reconèixer que la resta de Catalunya té esdeveniments importants com podria ser aquest.
Helena.
No, molt ràpidament, que jo feia la crítica al final de l'estació, que quedi clar, perquè crec que és un bon moment per entendre que al Pirineu necessitem una millora de la mobilitat i una millora, doncs, també de la connectivitat, no? I que ho han posat de manifest diversos agents socials de la ciutat, la mateixa Universitat de Lleida, no?, ens ha traslladat a tots els grups municipals que estan desesperats perquè els alumnes del propi Pirineu van directament a Barcelona perquè els surt més a compte que no anar a la Universitat de Lleida per la mala connectivitat que hi ha. Per tant, aquí cal que fem una reflexió tots i que diguem, d'acord, els Jocs poden ser una oportunitat, però el Pirineu no el podem deixar sol a l'estacada, hi hagi o no hi hagi Jocs, independentment d'aquest fet.
Per això deia el tema de l'autovia. Ja sé que és un tema, una obra que està molt lluny, però jo he anat pels Alps d'Alemanya fins a Itàlia i he passat per una autopista. Vull dir que al final, si es vol, es pot fer i bastant respectuós amb el paisatge, però vaja... Va, que ens plantem a les dues. Hem començat parlant d'Eurovisió, de música, i hem acabat parlant de Jocs Olímpics d'hivern, que al final potser ni ens els acabaran donant. O sigui, que estem parlant d'algo que no acabarà passant. En fi, ja ho veurem. Cristina Morón, escolta, un plaer, que no parlàvem des de feia molt temps de veure-te aquí a la tertúlia.
A veure si els meus companys me deixen participar algun dia més a la tertúlia.
Molt bé, gràcies, Cristina, Marta, gràcies. Marisa i Helena. Com sempre, un plaer, ja ho veieu, eh? Quatre dones aquí a la tertúlia de polítics de Cope Lleida. Una abraçada, bona setmana.
Gràcies,
igualment. Adéu, vagi bé. I ens n'anem directes cap a les dues. Demà hi tornarem, puntuals com sempre, a partir de les 12:20. Segueixes tenint el nostre número de WhatsApp, per si vols fer alguna aportació. 664-526-180, 664-526-180, dels Jocs Olímpics, d'Eurovisió o del que tu vulguis, 664-526-180. Missatge de veu, que si t'escolto la veu també, i si no, doncs missatge de text que ho llegirem, evidentment. Soc el Ricard Álvarez, va, que ens plantem a les dues. Demà hi tornem puntuals, a les 12:20, demà, sense voler, estarem a la meitat de la setmana. Oh, it's till you come back.